a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Hola i benvinguts, benvingudes a aquest espai de notícies corresponent al darrer dia del mes d'abril, 30 d'abril de 2021. En aquest cas, per destacar-vos que el nou contracte de manteniment i neteja de zones verdes entrarà en vigor més tard del que es preveia, serà aquesta tardor, i és que l'Ajuntament ha d'adaptar alguns dels punts de les clàusules, això sí, sense veure's afectada la millora aprovada del servei. Ens ho confirmava tant l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, com la regidora de Medi Natural, Mireia Mancera. També posarem l'accent en que la resposta de les famílies fa preveure que s'assoliran els objectius de matriculacions a les escoles bressol municipals d'Olèrdola. Abans de la preinscripció pel proper curs, ja aquesta setmana, les famílies han pogut fer visites presencials a les llars d'infants. En parlàvem amb alguns dels protagonistes. I Olèrdola ha revalidat. El segell Info participa amb el 92% dels indicadors assolits. És la puntuació més elevada entre els ajuntaments de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf. Aquest és un distintiu, l'Info Participa, que atorga la Universitat Autònoma i que ve a reconèixer la qualitat i transparència de la informació de la web municipal. I mirant l'agenda del cap de setmana, destacar-vos una proposta, la visita guiada que resseguirà aquest diumenge la petjada de la Roma Clàssica a Olèrdola. És la segona de les rutes del patrimoni d'Olèrdola que aquest 2021 organitza l'Ajuntament. En parlem de tot plegat des d'ara mateix en aquest nou lliurament d'aquests serveis informatius de Canal 20 Ràdio Olèrdola amb aquest espai de notícies. Qui us parla, Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora de Medi Natural, Mireia Mancera, han confirmat que el nou contracte de manteniment i neteja de zones verdes no podrà entrar en vigor fins aquesta tardor. L'endarreriment a l'inici de l'execució del nou contracte s'aplicaria perquè l'Ajuntament ha d'adaptar algun dels punts inclosos en les clàusules aprovades després que el Tribunal Català de Contractació resolgués un recurs presentat pel Gremi de Jardineria de Catalunya. Segons explicava Mancera i Ramírez, l'Ajuntament ha d'ajustar la justificació de dos dels criteris de puntuació inclosos a les bases del concurs, els que tenen a veure amb la valoració de centres especials de treball i la puntuació per tenir un magatzem operatiu de treball pròxim a Olèrdola. També caldrà canviar l'apartat de les bases on s'ubica la valoració per disposar d'un certificat europeu ambiental. Així, les adaptacions que ara ha de procedir a fer l'Ajuntament no afecten el nucli de les clàusules del nou contracte aprovades en el ple extraordinari del passat 17 de novembre i que suposaran donar un impuls sense precedents al manteniment de les zones verdes del municipi. I és que el pressupost base anual del servei passa a ser de 233.000 euros, una xifra que representa un augment del 157% respecte als 91.000 euros de l'actual contracte. Aquest increment de dotació econòmica s'explica especialment perquè es destinaran molts més recursos humans. En passar dels dos efectius actuals a disposar-ne de 5 durant tot l'any, més una persona de reforç durant els mesos de poda. La regidora de Medi Natural, Mireia Mancera, indicava que el servei de jardineria ha seguit prestant-se en les condicions del contracte fins ara vigent. Un cop esmenats aquests punts en les clàusules del nou contracte i seguint la tramitació habitual, es preveu que el nou contracte pugui entrar ja en funcionament durant la tardor. Ho explicava així Mireia Mancera.
Ens trobem en aquest moment amb el mateix punt del 17 de novembre. Per tant, s'han de refer aquests informes amb les correccions que ens han esmenat des del Tribunal Català de Contractació i es donarà inici a la publicació per les noves presentacions d'ofertes i el procediment començarà ara a comptar els tres mesos i mig que acostuma a trigar aquest tipus de contractació harmonitzada. Per tant, ara ens trobem en una situació que tenim cobert el servei, però no el tenim cobert amb aquella exposició i grans millores que van portar al ple, que eren més zones, més freqüència de neteja, unes dotacions d'inversió doncs, en quant als conceptes de crear noves zones de Vila Florida i, evidentment, tot això lligat amb una dotació pressupostària molt més elevada i amb 5 persones. Passàvem de 2 efectius a 5 efectius i mig. La conseqüència de tot això és que la ciutadania doncs, es pot neguitejar perquè estàs a l'espera d'un efecte i un resultat visual immediat i hauria de ser molt, molt impactant, no? S'hauria de veure una gran millora i ara mateix estem actuant doncs, com estàvem actuant fins ara.
per subratllar la vigència de la decidida aposta acordada per potenciar les zones verdes del municipi, Mancera aclaria que no poden modificar ni el contingut ni l'objecte del contracte, més enllà d'esmenar aquests tres punts concrets. I per això, tot i que endarrerides respecte a la previsió inicial, les millores contemplades es realitzaran.
I volíem això, transmetre aquesta informació a la ciutadania, que vegin que el contracte seguirà endavant, veurem aquest resultat, però el veurem efectiu a finals d'aquest any, o bueno, a la tardor, per aquest procés, per aquest recurs que s'ha presentat. Si nosaltres ara volguéssim, nosaltres no podem modificar el contingut ni l'objecte del contracte. Això seria fer una extinció d'aquest contracte per reprendre un altre de nou. En aquest cas, nosaltres el que farem serà, conforme la resolució del tribunal, esmenar els tres punts que ens han esmenat, que han estimat a favor del Gremi de Jardiners, es resoldran aquests punts i donem inici, o sigui, reprenem l'expedient inicial. O sigui, és important, o sigui, no es suspèn l'expedient anterior, sinó es reprèn en efectes retroactius. Per tant, la base del contracte, tot el que portàvem, l'objecte del contracte continua sent el mateix.
L'alcalde d'Olèrdola, al seu torn, Lucas Ramírez, ha posat l'accent en que les bases garanteixen que Olèrdola es presti un servei de manteniment i de neteja de zones verdes de qualitat, i per això es passarà de 2 a 5 treballadors i s'incrementa de manera tan substancial la inversió que hi dedica l'Ajuntament en aquest concepte de la jardineria per mantenir i netejar les zones verdes.
Bueno, són dos punts que tampoc no afecten gaire a l'objecte del contracte. A més, era un contracte que des del primer moment es va fer obert i ha pensat perquè es pugui presentar a tothom. El que volíem amb aquest contracte era competitivitat. O sigui, volíem que les empreses que s'hi presentessin, doncs presentessin un bon plec de tècniques, que s'esforcessin en aquest contracte de jardineria. Per què? Perquè per nosaltres, i crec que és una gran aposta, el fet de passar de 2 a 5 persones i una mica més, i el fet de ja no, i haver augmentat, no, la quantitat econòmica per altres aspectes com inversions o com millores al municipi. Bueno, es va presentar, sí, que només es va presentar una empresa. No crec que la tipologia de contracte tal com estava dificultés que es poguessin presentar altres empreses. Si no es van presentar, segurament és perquè o no tenien moltes de les coses que es demanaven. Dintre de la mateixa licitació es demanen molts criteris de qualitat. Es demanen criteris de qualitat tant com a personal, tant en maquinària, com en personal qualificat, perquè el que volem és un bon contracte.
Durant el mes de maig es preveu que la Junta de Govern local passi a esmenar introduint aquestes modificacions a aquest contracte que regula el servei de manteniment i neteja de zones verdes. La directora de les escoles Bressol d'Olèrdola, Mònica Rebollo, transmet optimisme i confiança a l'hora de preveure com anirà el període de preinscripcions a les escoles Bressol Gotims de Moja i al Pàmpol de Sant Pere Molanta. Abans de l'inici del període de preinscripcions per al proper curs escolar, fixat entre el dia 10 i el 21 de maig, aquesta mateixa setmana les famílies que ho desitjaven han pogut fer visites presencials a les escoles, reservant amb antelació l'hora de visita. Aquesta possibilitat ha estat aprofitada per forces famílies, especialment de l'edat de nadons. Per les educadores de les escoles, aquestes jornades presencials també eren molt importants perquè, tal i com destaca la mateixa Mònica Rebollo, per les escoles Bressol d'Olèrdola és primordial el contacte directe amb les famílies.
Sí, tant per part de les famílies com de nosaltres. O sigui, la nostra escola és el contacte directe amb les famílies sempre, és primordial. Llavors, el primer pas, evidentment, és ensenyar la nostra escola i mantenir aquest primer contacte amb les famílies. Preocupació, la veritat és que ben bé no tenen preocupacions. O sigui, tenen inquietuds perquè no saben ben bé què passarà quan van a l'escola, no? Què haig de fer, què haig de portar, més que res és això, no? Però pensa que moltes famílies ja han tingut fills, han vingut a la nostra escola, la coneixen, i més aviat tenim famílies amb nadons interessades, llavors que són les que van una mica més perdudes perquè no han anat mai a l'escola Bressol. Llavors són les que tenen els més neguits i més preguntes, evidentment. Tema d'alimentació, tema del dormitori, de canvi de bolquers, etcètera, no? Com funciona un dia a dia a l'escola. Tot això s'ha explicat a la jornada de portes obertes virtuals, ho poden veure. Nosaltres el que potenciem és l'autonomia de l'infant des del primer moment. Llavors, per nosaltres això és essencial. Llavors, és el que més agrada a les famílies.
Mònica Rebollo ha assenyalat que la preinscripció pinta molt bé, especialment perquè durant aquestes jornades de portes obertes s'ha comptat amb famílies interessades en l'aula de nadons que d'obrir-se acolliria infants a partir de les 16 setmanes.
Pinta molt bé, molt bé, molt bé. Estem molt contentes, sobretot perquè han vingut moltes famílies d'infants nadons, que és el que necessitem realment. Sempre d'1-2 no patim, de 2-3 tampoc, però de nadons sempre és l'edat que més patim perquè, clar, han de tenir 16 setmanes per poder començar. És possible que hi hagi infants interessats que encara no tinguin les 16 setmanes. Llavors, estem aquí que al setembre no sabem realment si hi haurà o no. Però avui la veritat és que la majoria de persones que han vingut han sigut de nadons. O sigui que superbé.
La Marisol i la seva parella, veïns de Moja, aprofitaven dimarts a la tarda la possibilitat que oferia l'escola i coneixien directament les estances de la llar d'infants de Moja. La Marisol espera el naixement de la seva primera filla pel juliol i preveu fer ús de l'escola Bressol a partir del proper mes de març. S'emporten una imatge molt positiva de l'escola Bressol Gotims i en destaquen l'ambient proper.
Doncs m'ha encantat més que res perquè sembla molt proper a la família, és molt, molt íntima. I la veritat que nosaltres esperem la nostra filla cap a juliol i l'haurem d'inscriure cap al març o així i cap problema, o sigui que, bueno, que estem molt contents. O sigui, hem d'aprofitar i anar veient què farem quan, quan haurem de tornar a treballar i bueno, sí que ens agrada aquí al poble perquè nosaltres som d'aquí també i el tenim molt a prop i ens aniria perfecte.
Moltes famílies que mantindran els seus fills matriculats al proper curs no han cregut necessari fer la visita presencial perquè ja coneixen el centre. Aquesta possibilitat l'han aprofitada famílies que volen preinscriure el seu primer fill. Com expressa la Marisol, han vist el vídeo per internet que mostra les llars d'infants d'Olèrdola, però volien conèixer directament les instal·lacions i saber amb qui estarà la seva filla.
Vam veure el vídeo per internet, però al final jo crec que com que hem de portar la nostra filla i volem saber, bueno, amb qui estarà i la gent, conèixer la gent també, o sigui que més que res això. Parlàvem amb la directora i la veritat que sí, s'ha d'adaptar tot perquè sigui segur pels nens i per les famílies que es porten, però sí, tant de bo tot això passi i es pugui millorar un altre cop aquesta mena de ser més proper, diguéssim, als nens i als nadons.
Des de l'Ajuntament d'Olèrdola es veu com un bon símptoma la recuperació que s'ha pogut fer d'aquestes jornades presencials de portes obertes. Pere Sadurní, regidor d'Escoles Bressol, indicava que això permetia que les famílies poguessin disposar de més informació abans de la preinscripció. El mateix Ajuntament cada any envia una carta personalitzada a cada família d'Olèrdola amb fills de 0 a 3 anys difonent les dades relatives a la preinscripció i recordant l'oferta educativa que té Olèrdola en aquesta etapa inicial de l'educació infantil. Sadurní resumia que les escoles Bressol, Gotims i el Pàmpol comparteixen un projecte educatiu molt engrescador.
Està clar que nosaltres sempre de l'Ajuntament doncs, informar a totes les famílies doncs, la possibilitat aquesta, no? que és un servei que des de l'Ajuntament doncs, ja fa molts anys que tenim i creiem que és positiu per tot el que és pels més petits de la família, perquè d'aquesta manera també doncs, conviuen entre altres infants també i no es pot negar que les escoles Bressol al municipi doncs, és un projecte educatiu molt engrescador. Els infants doncs, comparteixen... L'objectiu principal és el del seu desenvolupament integral, doncs ja començar a experimentar, començar a jugar també, però també a aprendre i també sobretot conviure amb tots els altres infants també.
El regidor d'Escoles Bressol subratlla que les dues llars d'infants compleixen una funció molt important d'integració al municipi i contribueixen a vertebrar el futur de les escoles de primària d'Olèrdola.
Les dues escoles Bressol, a Sant Pere Molanta i a Moja, que també, diguéssim que són vertebradores també de la futura escola de primària a les dues localitats, clar, en un municipi com nosaltres molt disgregat, fa una funció molt important per tots els que són les escoles, però també per les famílies, no? És un lloc de reunió, és un lloc de conviure, i d'aquesta manera doncs, ja anem integrant totes les els pobles que tenim al municipi. Les dues escoles fan aquesta funció indispensable pel municipi, perquè així d'aquesta manera també doncs, ens anem coneixent entre nosaltres. Ens agradaria tenir molts més serveis, però en aquest cas, com que som un municipi petit, amb aquestes dues escoles ja tan potents, ja estem ben contents ja.
Recordem que a causa de la Covid-19 aquest procés de preinscripció entre els dies 10 i 21 de maig serà telemàtic. Es podrà fer tot online presentant la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de l'Escola Bressol demanada en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible a la web del departament, degudament emplenat, en format PDF o per fotografia de la sol·licitud i de la documentació oportuna escanejada o fotografiada. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. L'Escola Bressol ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància. Per aquelles famílies que puguin tenir dificultats en fer el tràmit telemàtic o no disposin dels mitjans necessaris, es podran posar en contacte per via telefònica amb la mateixa directora de les escoles Bressol d'Olèrdola. L'horari d'atenció per la tramitació telefònica serà el següent: a l'escola Gutims, de 9:45 a 10:45, i de 14:00 a 15:00, i a l'escola El Pàmpol, de 11:45 a 12:15 i de 15:00 a 16:00. El dia 21 de maig és l'últim dia de presentació de les sol·licituds de preinscripció. És festiu a les escoles Bressol d'Olèrdola i, per tant, no us podran atendre per telèfon, però sí es podrà enviar la documentació per correu electrònic. A l'escola Bressol Gutims l'oferta inclou 8 places de l'aula de nadons, més 13 de l'aula de 1 a 2 anys i 18 en la del grup de 2 a 3. Aquestes dades inclouen les continuïtats d'alumnes. A l'escola El Pàmpol el grup pot arribar a ser de fins a 13, incloent les continuïtats. Fins al proper dia 5 no es confirmarà la xifra exacta de l'oferta disponible, tenint en compte les dades d'aquests infants que continuaran matriculats al seu centre. Les dades de les escoles Bressol afectes de tramitar la preinscripció són les següents: Escola Bressol Gutims, al carrer Lluís Company, sense número de moja, el correu electrònic és A minúscula 80 46 189@xtep.cat, i a l'escola Bressol al Pàmpol, al carrer Sant Roc sense número de Sant Pere Molanta, és l'adreça de correu electrònic A minúscula també 80 60 56 3@xtec.cat. El telèfon per posar-se en contacte amb la directora de les escoles Bressol és el 679 992 564. L'Ajuntament d'Olèrdola rebrà el segell InfoParticipa 2020 a la qualitat i transparència de la comunicació pública local, un distintiu creat per al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Olèrdola rep la distinció per cinquena vegada després de complir amb el 92% dels 52 indicadors de transparència avaluats. La valoració es pot consultar a través de la web InfoParticipa. El segell InfoParticipa, la qualitat i transparència de la comunicació pública local, és una certificació que atorga, a partir de les avaluacions realitzades als webs municipals, la Universitat Autònoma. S'analitza la informació que contenen les webs sobre representants polítics del seu municipi, com es gestionen recursos col·lectius i quines formes de participació es posen a l'abast de la ciutadania. Es tracta d'una manera de marcar la qualitat que busca donar garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i ciutadans, sent un incentiu pels responsables polítics i tècnics, tal com resumia també la mateixa Universitat Autònoma. Jordi Catassú, regidor de Comunicació i d'Atenció Ciutadana, posava l'accent en que Olèrdola assoleix aquests reconeixements de manera continuada, incrementant el percentatge d'objectius assolits. Per obtenir el 100%, a l'Ajuntament d'Olèrdola només li resten complir 4 dels indicadors avaluats. Tot i assenyalar que els punts que falten són els punts que representen més complexitat jurídica, Catassú sí que indicava que ara el repte és seguir avançant i completar-los fins a arribar a aquest 100%.
I és un reconeixement a la transparència de la informació pública que conté el web municipal. I sí que m'agradaria destacar, no?, que miqueta en miqueta, doncs, any rere any, anem una mica consolidant i incrementant aquest percentatge de transparència amb l'objectiu d'arribar al 100%. Sabem que ara és una qüestió una mica... arribar al 100% doncs ja és més difícil, no perquè no tinguem voluntat, sinó perquè aquest estudi que fa la UAB doncs valora determinats aspectes que hauria de contenir la web, I ens en queden tot just quatre. Hi ha un llarg llistat de fets que es valoren i només hi ha quatre punts que encara no tenim en marxa, però que l'objectiu és acabar implementant-los i que doncs, poder arribar al 100%, que serà un reconeixement ja màxim, ja no només per l'Ajuntament, sinó també per tota la població d'Olèrdola, no? que es mereix tenir tota la informació a disposició.
Aquest grau del 92% de compliment fa que Olèrdola sigui l'Ajuntament que, de tot l'àmbit de l'Alt Penedès Garraf i Anoia, hagi obtingut la puntuació més elevada en aquest distintiu que valora les bones pràctiques en matèria de comunicació a partir de l'anàlisi de les webs municipals. Catassús apunta que l'elevat grau de compliment aconseguit expressa que és voluntat de l'Ajuntament d'Olèrdola ser el màxim de transparents. El regidor de Comunicació i Atenció Ciutadana recordava també que al Penedès només localitats amb molts més habitants, com Cunit o el Vendrell, assolien una puntuació com la d'Olèrdola, sent Calafell l'únic municipi que ha arribat al 100%.
Sobretot per un ajuntament com el nostre, no? Que va ser un ajuntament relativament petit, però bé, estem fent la feina, tenim la voluntat de ser transparents al màxim, i com bé dius, de tot el que és l'àmbit de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf, som l'Ajuntament més ben valorat i més puntuat, amb un 92,31, si no m'equivoco ara mateix, més d'un 92% de transparència. I sí que és veritat que si ja hi afegim el Baix Penedès, doncs Calafell s'emporta la màxima distinció amb un 100%, però també Cunit i el Vendrell estan en la mateixa posició que nosaltres. Per tant, per nosaltres, comparar-nos amb ajuntaments doncs ja, com ara el Vendrell, que estiguessin igualats amb nosaltres, ja és un fet que ens omple d'alegria, no? Perquè vol dir que estan fent la feina, que l'estem fent bé i que se'ns reconeix, doncs, aquest esforç que s'està fent, tant des del govern com també des dels tècnics de la casa, que també, si aquest èxit el podem comentar, també és gràcies a l'esforç de tothom que hi està implicat.
Per Jordi Catassús, el Segell Info Participa és un reconeixement a l'esforç fet en aquest àmbit de la qualitat i la transparència de la informació facilitada a la ciutadania, perquè es tracta d'una fiscalització pública de tota l'acció que fa l'Ajuntament, tant el govern com el conjunt de la corporació. Catassús també indicava que la recent activació de la plataforma Decidim, que canalitza els processos de participació, havia fet augmentar la puntuació respecte a anys anteriors.
El tema de la participació ciutadana és un dels fets que ens ha fet augmentar puntuació respecte a anys anteriors, pel fet que no fa massa, com la gent ja sabrà, vam implantar la plataforma de processos participatius anomenada Decidim, que és amb la que vam, doncs, ara posar en marxa la reactivació dels processos participatius que van quedar aturats del 2019. I bé, és una eina que es valora molt positivament, i el fet de que l'haguem activat i ens diguem posat, doncs també ens fa sumar punts. Sí, són molts aspectes. Jo m'agrada quan ho explico a vegades amb els meus companys de govern, el que em dic és una fiscalització pública de tota l'acció que fa tant el govern com la corporació en si, no? La institució de l'Ajuntament. És una manera de justificar públicament tot allò que es fa i de retre comptes amb la ciutadania.
L'acte de lliurament del Segell Info Participa es preveu realitzar en una activitat presencial convocada a la Universitat Autònoma el proper dilluns, dia 10 de maig. La segona de les rutes del patrimoni d'Olèrdola, que aquest 2021 organitza l'Ajuntament, permetrà resseguir aquest diumenge la petjada deixada a Olèrdola per la Roma clàssica. La visita és gratuïta i començarà a les 11 al conjunt monumental. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic oldl.turisme@olèrdola.cat. Les places són limitades i es prega puntualitat. Josep Anton Pérez, responsable de Via Penedès, són els encarregats de conduir les visites, en recorda que aquesta visita dedicada a Roma és la segona vegada que es programa. El propòsit és el de mostrar aquesta evident i monumental petjada que la Roma clàssica va deixar a Olèrdola.
el tema de la participació ciutadana és un dels fets que ens ha fet augmentar puntuació respecte a anys anteriors, pel fet que no fa massa, com la gent ja sabrà, vam implantar la plataforma de processos participatius anomenada Decidim, que és amb la que vam doncs, ara posar en marxa la reactivació dels processos participatius que van quedar aturats del 2019. I bé, és una eina que es valora molt positivament, i el fet de que l'haguem activat i ens hi haguem posat doncs, també ens fa sumar punts. Sí, sí, són molts aspectes. Jo m'agrada quan ho explico a vegades amb els meus companys de govern, el que em dic és una fiscalització pública de tota l'acció que fa tant el govern com la corporació en si, no? La institució de l'Ajuntament. És una manera de justificar públicament tot allò que es fa i de retre comptes amb la ciutadania.
Els romans no van fundar una ciutat a Olèrdola, sinó que hi tenien un campament militar que va deixar un gran nombre de construccions significatives que han perdurat fins als nostres dies. En destaca la muralla, una de les més ben conservades del país, d'inicis del segle I, abans de la nostra era. La seva construcció responia a necessitats de defensa, però també s'interpreta que tenia un interès propagandístic per difondre la civilització romana en contrast amb la dels ibers. Josep Anton Pérez feia notar que després de les de Tarragona i Empúries, la muralla romana d'Olèrdola és de les més imponents de Catalunya.
Van deixar diferents edificis, diferents monuments. No és la part més gran, no, del que hi ha construït a Olèrdola, perquè el predomini d'elements són d'època medieval, però, entre altres coses, els romans van deixar una de les muralles més imponents de les que trobem a Catalunya, no? Després de Tàrraco, evidentment, i després de Empúries, Olèrdola és una muralla molt, molt destacada i que també cal posar en valor, no? D'aquí que aquesta visita es concentrés o pretengui tractar què van venir a fer els romans a Olèrdola i per què van fer la muralla que van fer, per què van fer la cisterna, les pedreres, una torre de guaita i, en definitiva, tot un relat en relació a aquest moment històric al conjunt monumental.
Visites com les programades aquest diumenge contribueixen a posar en valor aquest important llegat present a Olèrdola de la Roma clàssica, us subratllava també en Josep Anton Pérez.
És així, de ben segur que tothom li sona, no?, les muralles de Tàrraco, no?, de Tarragona, o tal vegada les d'Empúries, no?, perquè són llocs molt, molt, molt visitats i coneguts, no?, i tenint l'imaginari col·lectiu, però potser no és tan conegut això, el fet de que tinguem una muralla de quasi 150 metres a Olèrdola, de factura romana, i que pot ser des del punt de vista arqueològic i monumental tan interessant com aquestes que ens citen, no? Per tant, justament és la manera de posar un valor, no? Sempre que fem difusió del patrimoni, justament intentant aconseguir això, que la gent valori el que tenim en aquesta ocasió amb el nostre patrimoni local relacionat amb Olèrdola.
A més de la muralla, també es troben a Olèrdola restes de la Torre Talaia, situada al cim, que controlava també la costa, o bé l'emblemàtica cisterna excavada a la roca al segle II abans de Crist i que servia per emmagatzemar l'aigua de pluja amb una capacitat de 350.000 litres. Al conjunt monumental també s'hi troben les restes de la pedrera utilitzada per extreure la pedra per edificar muralla i talaia. Des d'Olèrdola, els romans controlaven el territori, les vies de comunicació, la via Heràclea, després va ser anomenada via Augusta, i en especial l'accés cap a Tàrraco, la capital de la província Hispània Citerior. I d'aquesta manera arribem al final del nostre trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Després d'una breu pausa, escoltareu, si ho desitgeu, a partir dels 14:15, l'edició d'aquest divendres de l'Olèrdola de l'Actualitat, parlant amb més deteniment del que ha suposat les jornades presencials de portes obertes a les escoles bressol del nostre municipi. Ho deixem aquí. Gràcies, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.